Radio Vida.
Molt bon dia i benvinguts als últims dies d'hivern, perquè d'aquí tres dies comença la primavera, encetem setmana al Penedès en xarxa i ens posem les piles d'aquest dilluns 18 de març de 2024. Un dilluns, un dia que s'ha llevat radiant, com tot el cap de setmana, anticipant ja aquestes ganes de primavera. En nom de l'equip del Penedès en xarxa, que us acompanyarem des d'ara i fins les 12, us saludem Toni Olivella a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. I no hi ha millor manera d'escalfar motors a totes les emissores que tirarem endavant aquestes 3 hores de ràdio que explicant-vos què farem, què escoltareu a partir d'ara, si seguiu amb nosaltres, que ens agradaria i molt. Doncs, com cada dilluns, obrirem amb la roda d'actualitat, aquesta petita secció matinal que ens serveix per obrir el matí i per presentar la setmana, perquè emissora a emissora us anirem explicant tota l'activitat política, econòmica, cultural, lúdica, esportiva prevista aquests propers 7 dies. Arribarem fins 9:45 perquè és l'hora del flash informatiu del primer dels 3 d'aquest matí, aquests 5 minuts per explicar com es lleva aquest matí de dilluns als nostres municipis. I tot seguit els esports, resultats, marcadors i l'anàlisi del cap de setmana en clau Penedès, i avui amb especial protagonisme per la Copa de la Princesa d'hoquei patins disputada aquest cap de setmana a Vilafranca, però que malauradament no s'ha endut el patí. A les 10:06 obrirem la segona hora tot parlant de patrimoni i d'oferta turística a Olèrdola, amb el regidor Sergi Martínez i la tècnica Judit Martí. A 10:45 de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flash informatiu que us acostarem aquest dilluns. Després d'aquest segon flash, quan passin uns 5 minuts, 6 minuts de 10:45, abordarem el rec digitalitzat al sector vitivinícola, arran d'un parell d'estudis que ha implementat des de fa uns anys l'Incavi i que justament presentava resultats la setmana passada. Ens acompanyaran a l'estudi de Ràdio Vilafranca el Joan Elorduy, cap de viticultura de l'Incavi, i la Laia González, responsable de comunicació. Tot parlant del rec a la vinya i sobretot de com regar, de quan donar aquesta aigua i quina quantitat, ens plantarem a les 11, tancarem aquesta segona hora, i a les 11:06, després del butlletí, seguim tot jugant amb Passa el Torn a càrrec del Víctor Gutiérrez. D'aquí 4 dies és Setmana Santa, tindreu més temps lliure, potser sou fans dels jocs de taula i sortiran aquests dies, doncs avui us explicarem el joc Clank i us farem una mini guia d'etiqueta per jugar com cal amb altres jugadors, amb altres persones. A 11:45, 5 minuts per l'actualitat, per escoltar aquelles últimes notícies que s'estan produint aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. I acabarem aquest dilluns 18 de març a la cuina amb la nostra xef, l'estimada Gemma Riera, que avui ens porta la seva recepta de salsa de xató i, sobretot, moltes formes impensables de cuinar escarola. Anem a desplegar davant vostre, a través de les orelles i de les emissores, la setmana, dia a dia, municipi a municipi. És la roda d'actualitat que obre l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bona setmana, Eli.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs sí, despleguem aquestes activitats d'aquesta setmana i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Mediona, amb un taller de lleure i moviment per a joves, pel treball de la comunicació i la cohesió de grup, un taller que anirà a càrrec d'Oïdes i es durà a terme a partir de les 5 de la tarda a la caseta de la Font del Bosc. Mentre que a Sant Pere de Riudebitlles, de 5 a 7 de la tarda, s'organitza un taller per aprendre a utilitzar l'app de La Meva Salut a les Escoles Velles, un taller que també repetirà dijous. Anem a demà, perquè la deixalleria mòbil de la Mancomunitat Penedès Garraf visitarà el Pla del Penedès de 8 del matí a 1 del migdia. La trobareu al carrer de les Escoles. A Sant Sadurní se celebra demà l'Espai La Caixa i a partir de les 6 de la tarda el primer torneig mixt de dòmino. I encara a Sant Sadurní, a les 7 a la llar, es durà a terme una xerrada sobre Algèria, un país de la Mediterrània, a càrrec de Rosa Vendrell, llicenciada en Comunicació i Dinamitzadora Cultural. Ja per dimecres, el bibliobús Montau estarà a partir de 11:15 del matí al costat de l'escola d'Avinyonet del Penedès, al passeig de la Grava d'Avinyonou, i després també estarà a la plaça de l'Ajuntament de Font-rubí. A les 6 de la tarda, la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers de Sant Pere de Riudebitlles acollirà dimecres les narracions extraordinàries Anima't, animal, a càrrec de Ferran Martín. I mitja hora més tard, també a Sant Pere, hi haurà ple municipal ordinari del mes de març amb un ordre del dia de 12 punts, on destaca, per exemple, el conveni amb el Consell Comarcal, també una ordenança reguladora de l'àrea d'autocaravanes o l'aprovació de les bases reguladores de la Bienal d'Art Riudebitlles d'aquest 2024. Aquestes seran només alguns dels punts d'aquest ple municipal de dimecres de Sant Pere. Mentre que a Sant Sadurní, a les 5 de la tarda, hi haurà taller de risoteràpia al casal municipal de la gent gran a càrrec dels alumnes de l'escola intermunicipal. Anem a dijous, però no ens movem de Sant Sadurní perquè hi ha visita de la unitat mòbil d'informació al consumidor que de 11:15 del matí a 1 del migdia estarà a l'era d'en Guineu. I ja a la tarda i encara a Sant Sadurní tindrem taller de musicoteràpia per adults a Oriol Vallès a partir de 7:45 del vespre a l'Escola Municipal de Música. Divendres a Sant Sadurní, aspectes fiscals i comptables que les persones autònomes han de conèixer sobre el seu negoci, un taller que s'impartirà a Nexes de 10 del matí a 12 del migdia. A 11:15 també hi haurà una xerrada sobre infeccions per càndides a càrrec d'Anabel Urruchi a la farmàcia Anna Ferrer de Sant Sadurní. I encara a Sant Sadurní, a les 5 de la tarda, tindrem ball berenar del casal municipal de la gent gran. A Mediona divendres es presenta la proposta del nou sistema de recollida de residus a Sant Joan de Mediona a partir de les 7 de la tarda al Teatre del Casal Medionenc, mentre que a Gelida es fa un curs de manipulació d'aliments de 9 del matí a 2 del migdia al Punt TIC del SIC. Dissabte a Sant Sadurní, hora del conte per a petitons amb contes amb olor de cel blau a càrrec de la Xerezade Bardagí, una activitat per a un públic familiar amb infants de 0 a 3 anys, això sí, amb inscripció prèvia a www.sansadurní.cat i es durà a terme a les 11 del matí dissabte a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. A Sant Llorenç d'Hortons, trobada hortonenca intergeneracional de jocs de taula de 5 de la tarda a 6 al Casal d'Avis i també a Sant Llorenç a les 6, reunió de nuclis de població a Sant Joan Zamora. Els Casots, el terme municipal de Subirats, el Molí dels Monjos presenta La vella vetlla de Carles Casas, una obra de teatre en el marc de la 33a roda de teatre que es durà a terme a les 6 de la tarda, com dèiem, als Casots. I a Font-rubí, tercera cita amb el 25è Cabejàs, aquest mes amb el concert de Los Mambo Jumbo Orquestra, a les 11 de la nit a la sala d'actes del Centre Recreatiu La Cooperativa. I ja per diumenge, diumenge de Rams i, per tant, celebració a les parròquies del territori, també a Sant Pere de Riudebitlles, campionat de primavera de bitlles catalanes, obert per a tothom, de 11:15 del matí a 2 del migdia, al Camp dels Arbres, i més teatre a Mediona, amb Casats per amor a la pasta, de Lluís Coquart, i a càrrec de l'Oftu, de la Múnia, que presenten l'obra a 6:45 al Teatre del Casal Mediunenc. I per acabar, destaquem la 103a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que comença avui a Sant Feliu de Guíxols i acabarà diumenge a Montjuïc. Passarà per aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Concretament ho faran la 6a etapa, la de dissabte, on passarà per Sant Llorenç d'Hortons i també per la Creu de la Degall. I diumenge, la 7a etapa, passarà pel Coll de la Creu d'Ordal.
La resta de la setmana l'explica la Fanny Vivart des de Canal 20, centrats encara en l'Alt Penedès. Bon dia, Fanny.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem amb aquest repàs d'actualitat, anant fins a Castellet i la Gornal, on aquesta setmana la deixalleria mòbil estarà a la Gornal, a la plaça Porxada, a la zona d'aparcament. A Santa Margarida i els Monjos. El dimecres, dia 20, a les 5 de la tarda, hi haurà dues activitats. Als Monjos, al Tangram, hi haurà una xerrada, Coneixes el que veus, i a l'Espai Antistiana de la Ràpita hi haurà un taller gratuït per fer mones de Pasqua. El dimecres, a les 7 de la tarda, al Molí del Foix, també una xerrada amb consells per estalviar aigua. I el dijous 21, l'endemà, la mona artística, a 4:45 al Tangram, una activitat adreçada per a joves, i també fent paper reciclat, a 5:45 a la biblioteca, a càrrec de Jugando con la Ciencia. A Castellví de la Marca, el dijous farà parada el bibliobús, a 11:15 davant de l'escola El Castellot. I a Olèrdola, avui dilluns dia 18, una nova sessió informativa sobre la sanitat a Olèrdola, l'última de les tres xerrades, en aquest cas a 6:45 a la sala de plens de l'Ajuntament. I també avui dilluns, fins a 1 del migdia, la deixalleria mòbil estarà a Can Trabal, concretament a la zona esportiva. El dimecres dia 20 hi haurà una xerrada informativa per exposar el projecte de la coberta de la pista de Moja, a les 7 al local 9 de Moja, i el dissabte, dia 23, concert del grup DUM a la capella de Sant Cugat a Moja, 8:45. Es tracta d'un concert de música folk i tradicional en modalitat de taquilla inversa per recaptar fons i destinar-los al manteniment dels edificis parroquials. A la Granada, què ens proposen aquesta setmana? Doncs a partir del divendres, la Granada acollirà l'escamot de Rams, amb diferents activitats. El divendres hi haurà el tret de sortida, que serà a les 10 del vespre, amb el sarau de l'escamot en català, i el dissabte segueix amb l'assemblea de l'escamot al matí, un taller de la Jota de Navarra a les 3 de la tarda, un altre taller, en aquest cas, del Ball de Gitanes del Baix Montseny a 6:45, i un ball folk a les 10 del vespre. Totes les activitats tindran lloc al Centre Cívic de la Granada. I ara ens n'anem fins a les Cabanyes, on el divendres dia 5, el divendres a les 5, perdó, al Casal de Joves, hi haurà un taller gratuït per a joves amb la finalitat de promoure l'ús òptim de les tecnologies en la formació i la cerca de recursos. Doncs alguns dels objectius d'aquest taller seran doncs, prendre consciència de com les pantalles afecten a les nostres vides i les nostres rutines i fomentar una mica l'adopció d'hàbits i rutines saludables en relació a les pantalles. A Sant Cugat Sesgarrigues, el divendres, a partir de 4:15, hi haurà el servei de bibliobús Montau a la plaça del Sindicat. I a Sant Martí Sarroca, el diumenge, dues activitats. A partir de 1:15, hi haurà un vermut de primavera amb el grup Banda Sonora Duet i a les 7 de la tarda, Ball de Saló amb el grup Pep i Maria José Duet. I també hi haurà degustació i sorteig en aquest Ball de Saló. A Torrelles de Foix hi haurà ple municipal el dimarts a les 8 a la sala de plens, la sessió ordinària del mes de març, i el dissabte, dia 23, hi haurà una nova sessió de participació ciutadana. En aquest cas seran dues sessions, en concret, a 11:15 hi haurà una sessió al terme i a les 12 al casal d'avis. A Pontons proposen un taller de percussió de l'Escola El Roure i la gent gran de Pontons, el dimecres, a partir de les 11, al centre social. A Pacs del Penedès, el divendres, dia 22, a 6:45 de la tarda, al Centre Cívic, hi haurà un taller sobre l'esport en el sòl pèlvic i acabarem aquest repàs anant fins a Santa Fe, on dins la programació del mes de la gent gran, el dimecres, dia 20, hi haurà un taller d'activa cos i ment a 6:45 de la tarda a la sala gran del Centre Cívic i el dijous una xerrada sobre els serveis socials més a prop a 4:45 a l'esplai de la gent gran.
I com anirà la setmana al Baix Penedès? La clau la té la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio i ara la comparteix amb nosaltres. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquesta setmana se celebrarà la 8a setmana de l'esport que us comentàvem a l'agenda al detall de divendres. Més coses. Avui, a les 7 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, tindrà lloc ple ordinari, amb un total de 18 punts de l'ordre del dia. I aquest dijous se celebra el Dia Mundial de la Poesia. Per això, des de la Biblioteca de Sant Jaume han fet una sèrie de cosetes. Per una banda, podeu fer arribar el vostre dibuix basat en el poema de Bea Estallés i l'exposaran el dia 21 de març de 4 a 7 de la tarda al Centre Cívic. Es poden enviar aquests dibuixos abans del dia 20 de març. I aquest dissabte se celebrarà la tercera gimcana de Pasqua. Serà a les 11 del matí a la plaça de Cornudella. I diumenge a les 2, calçotada a la Societat de Sant Jaume. Continuem a Llorenç al Penedès. I és que aquest dijous, amb el Dia Mundial de la Poesia, podreu anar a la biblioteca a veure l'aparador i a buscar el vostre punt de llibre. Pel que fa dissabte, a 8:15 de la tarda a l'església Missa i a 9:15 a la comprativa a la sala del cinema, Cinema Gaudí, el mestre que va prometre al mar. Pel que fa al diumenge, Diumenge de Rams, a 12:15 a la Rambla de Marinada, benedicció de Rams i seguidament missa. A la 1:00 la comprativa a la Rambla Marinada, calçotada diabòlica. A les 8:00 a l'església Via Crucis. A 7:15 al centre xerrada cicle Ciència i Futur. La intel·ligència artificial amb Gabriel Fernández i Borja Requena. I a les 7:00 de la tarda la comprativa a la sala del ball. El ball del diumenge amb el grup Almas Gemeles. Continuem a Banyeres del Penedès i és que aquest diumenge a les 7:00 de la tarda a la Societat Nova hi haurà l'obra de teatre Un dinar de compromís de la gent gran d'Avinyonet del Penedès. Continuem a la Bisbal del Penedès, també celebren aquest dijous el Dia Mundial de la Poesia. Ho fan amb un recital poètic a 8:15 de la tarda a l'Auditori Sala Salvà, al Centre Municipal de Cultura. Lectura de Vicenç Andrés Estellers en diferents idiomes i a continuació recital de poesies obert a tothom. El dissabte a les 6:00, el cicle Gaudí, el mestre que va prometre al mar. Continuem a Santa Oliva i és que aquest dijous faran dins del cicle Gaudí i projectaran la pel·lícula El mestre que va prometre al mar. Serà a les 7:00 de la tarda a la llar d'avis. El divendres hi haurà sopar de la gent gran a 9:15 de la nit al local cultural. I diumenge, recital de rumba i poesia Gàrnica a 12:15 del matí al monestir de Santa Oliva. Marxem a l'Albinyana, ja que aquest diumenge a la parròquia de Sant Bartomeu hi haurà pàgines de passió. Serà a les 8:00 de la tarda. A Bonastre, aquest dissabte, taller infantil de manualitats de Pasqua. Al Vendrell, avui, a 7:15 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa i dins els actes de l'any Guimarà, presentació de la nova etapa de la revista Serra d'Or, arran del dossier del número de març 2024, Àngel Guimarà de Celifanc, a càrrec de Joaquim Noguero i Neus Oliveres. Dimecres, a les 7:00 de la tarda, al Museu Déu, xerrada robatori d'art, el reliquiari del Museu Déu. Divendres, mercat setmanal del Vendrell a la Rambla. Dissabte, mercat setmanal a Comarruga. I dissabte també se celebrarà al Camp Josep Bové del Vendrell la presentació dels equips de la secció de futbol de la temporada 23-24. Ara és el torn d'anar cap a Calafell. És que avui, a 6:15 de la tarda, al Centre Cívic Cinema i Iris, hi haurà la xerrada d'experiència d'una dona amb malaltia de l'alcoholisme en el seu entorn. Pel que fa a divendres, a les 7:00 de la tarda, a taula rodona al Centre Cívic Montse Cívit, dones i policies. I des d'aquest dissabte fins al dia 28 de març, al Centre Cívic Cinema Iris, hi haurà la fira de col·leccionista Playmobil. També dissabte, Dia Mundial de la Poesia, recital poètic, a les 12:00 al Museu Casa Barral. I el diumenge celebraran la 23a xatonada popular de Calafell, però que us ampliarem més abastament a l'agenda al detall. I acabem, com sempre, a Cunit. És que aquest dijous la Biblioteca Municipal Mar de Mata acollirà l'acte a les 6:00 de la tarda de lectura del poema oficial 2024 en el Dia Mundial de la Poesia. i ja finalment dissabte, amb dos passis, a 6:15 i a 8:15 de la tarda hi haurà l'obra de teatre Iaia.
I acabem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca presentant la setmana dia a dia amb el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem ja amb actes que tenen lloc avui mateix dilluns. Entre altres, aquest matí ens han citat els mitjans de comunicació a la zona esportiva de Vilafranca, concretament al camp de futbol municipal de l'Espirall, per donar-nos a conèixer el projecte Debat a Bat, Espais d'Esport i Lleure. En aquest cas, és un projecte que presenta l'Ajuntament de Vilafranca que posarà a disposició d'infants, joves i de les seves famílies diferents espais municipals que es podran gaudir com espais de lleure i esportius d'ús públic la setmana que ve, del 25 al 30 de març, tots dos dies inclosos, coincidint amb el període de vacances escolars de Setmana Santa. Els detalls es donaran a conèixer, com dèiem, en una convocatòria dels mitjans de comunicació d'aquí una estona, a les 11 d'aquest matí. Parlem també d'altres aspectes que tenen a veure amb l'activitat municipal a Vilafranca. Demà es donarà a conèixer també la posada en marxa ja dels nous agents cívics nocturns, coneguts com Serenos, a Vilafranca del Penedès, que començaran, segons ens expliquen des de l'Ajuntament, la seva activitat en horari de 8 del vespre a 3 de la matinada. La presentació oficial d'aquests doncs, nous Serenos té lloc a la seu de la policia local de Vilafranca del Penedès demà al migdia per part de l'alcalde de Vilafranca i del regidor de Seguretat Ciutadana, Ramon Zavalla, el Francisco Romero i Ramon Zavalla. Això serà demà al migdia, com dèiem, a les 12, i a la tarda més activitat política a Vilafranca del Penedès, perquè hi ha sessió plenària corresponent al mes de març a partir de les 6 de la tarda, al saló de sessions, un acte que, com sempre, és obert al públic en general i que també es podrà seguir en directe per aquesta casa, per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió, i que en el transcurs d'aquest acte es nomenarà oficialment, doncs, i formalment, el nou director gerent de Sercom, l'empresa que gestiona els serveis de comunicació municipals, que serà el nostre company Sergi Anson. Això serà, com dèiem, en el transcurs de les 6 de la tarda d'aquest dimarts en el ple municipal de l'Ajuntament de Vilafranca. Parlem de dimecres, on hi ha nota destacada també i interessats en conèixer els detalls de les explicacions que se'ns puguin donar. Dimecres al matí ens citen també els mitjans de comunicació a l'Ajuntament de Vilafranca, en aquest cas per presentar un estudi d'estació de trens regionals i d'alta velocitat. L'alcalde, Francisco Romero, farà aquesta roda de premsa per donar els detalls dels treballs i les gestions que s'estan duent a terme, així com l'estudi que s'està redactant sobre l'encaix i la idoneïtat de la implantació d'una estació de trens regionals i d'alta velocitat a Vilafranca del Penedès. Aquest acte comptarà també amb la presència del responsable de l'estudi, Jordi Julià, de la consultoria TRN Target. Així doncs, estarem pendents d'aquestes explicacions que ens puguin donar aquest dimecres aquí a l'Ajuntament de Vilafranca. I també un acte cultural destacat dimecres, en aquest cas a Vilafranca del Penedès, dimecres a l'Auditori del Fòrum Verge Balaguer a les 7 de la tarda. En aquest cas, un acte organitzat conjuntament per la llibreria L'Odissea i la Fundació Pinae, com serà la presentació del llibre Ocàs i Fascinació. És de l'autora vilafranquina Eva Baltasar. Després dels seus èxits amb Permagel, Boulder i Mamut, doncs presenta una quarta novel·la, en aquest cas titulada Ocàs i Fascinació, que ja ha publicat el Club Editor aquest mes de març. La presentació comptarà amb la presència de l'autora, la vilafranquina Eva Baltasar, que mantindrà una conversa sobre el llibre amb l'autor també penedesenc Jordi Llavina. Un acte que té lloc, com dèiem, aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Auditori del Fòrum Verge Balaguer de Vilafranca del Penedès. I a banda d'aquesta qüestió, doncs, dir-vos, per exemple, que aquest cap de setmana hi haurà també intensa activitat cultural a Vilafranca. Hi haurà el Dia del Geganter, que té lloc diumenge, amb la presència doncs, de colles convidades i el recorregut en Cercavila pels carrers del centre per acabar amb una actuació a la plaça de la Vila. Això serà al llarg del matí migdia del diumenge. I també el diumenge hi haurà la inauguració del mural del Pilar de Nou dels Castellers de Vilafranca, que podem veure ja aquí a la plaça del Penedès. I en aquest cas doncs, hi haurà una inauguració formal d'aquest mural que s'ha fet amb motiu del 75è aniversari de la colla dels Castellers de Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sant Jaume dels Domenys aprova els pressupostos municipals per l'any 2024. El pressupost total és de 3.786.236 euros. En el ple extraordinari celebrat el passat dijous es van aprovar els pressupostos d'ingressos i despeses de l'Ajuntament per l'any 2024 amb set vots a favor de Convergents i Endavant Sant Jaume i 4 en contra d'Esquerra Republicana. El pressupost total és de prop de 4 milions d'euros, el que representa un 14,74% d'increment respecte al pressupost de l'exercici del 2023, motivat per la compra del local que serà el futur casal del jubilat. La compra d'aquest equipament, que té un cost de 285.000 euros, es finançarà amb una subvenció nominativa atorgada per la Diputació de Tarragona i els 62.000 euros que l'Ajuntament sol·licitarà en préstec. Del total de despeses pressupostades, gairebé el 50% correspon a la prestació de serveis i el 17% a inversions, que a més de la compra del local per la gent gran, també preveu fer millores a la deixalleria municipal i a l'enllumenat públic per fer-lo més eficient. La retirada de l'amiant i la reforma dels lavabos de les escoles velles de Llager o la posada en marxa del pou de la Torregassa, entre d'altres, a més de l'adquisició de terrenys per la millora de les estacions depuradores d'aigua residuals, la compra d'equipament per als parcs infantils i zones esportives, càmeres de vigilància i mobiliari urbà i el capítol destinat als pressupostos participatius que mantindran la dotació de 10.000 euros. Surt a licitació l'obra de construcció del Parc de Bombers Voluntaris de Gelida. Els darrers dies s'han publicat les licitacions de les obres per l'assistència tècnica per la redacció dels projectes i la posterior execució de les obres de la nova construcció dels nous parcs de bombers voluntaris de Serós i de Gelida. La previsió és que els dos nous equipaments es puguin posar en funcionament el primer trimestre de l'any que ve. El nou parc de bombers de Gelida, que estarà ubicat al camí de Can Valls, tindrà una superfície total construïda de més de 950 metres quadrats i el pressupost estimat per la seva construcció serà de 2.250.000 euros. La nova edificació de dues plantes comptarà amb una zona de dependències conformada per una zona de vestíbul d'entrada, una sala de control, un espai per documentació operativa, serveis higiènics, menjador i gimnàs, entre d'altres. També disposarà d'una zona de vehicles formada per cotxeres, espai de manteniment mecànic, zona de magatzem, d'equips EPI i d'instal·lacions. La Diputació de Barcelona presenta un mapa que alerta sobre l'increment de l'estrès hídric forestal pel 2050. La Diputació de Barcelona alerta que el 29% de la xarxa de parcs naturals augmentarà la seva mortalitat entre 2040 i 2050 a causa de l'estrès hídric provocat per l'augment de la sequera. Ho ha donat a conèixer amb la presentació d'un mapa que mostra la vulnerabilitat a la sequera dels boscos de la xarxa de parcs naturals, elaborat a partir d'una comparació entre els períodes 2010-2020 i 2040-2050. L'estudi, a més, revela que els boscos abasten el 72% de la superfície de la xarxa de parcs naturals i aproximadament un terç d'aquests boscos són de sureres. El mapa, elaborat en col·laboració amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, mostra la vulnerabilitat d'aquests espais naturals davant el canvi climàtic en funció de l'augment en el nombre de dies anuals en els quals es preveu que l'estrès hídric superi la capacitat de resistència de l'espècie arbòria principal, categoritzant-los com a molt alta, alta, mitjana i baixa. I acabem parlant-vos de les inscripcions que estan obertes ja al casal de Setmana Santa de Moja fins aquest dijous. La satisfactòria experiència dels darrers anys ha esperonat l'Ateneu Mogenc a organitzar amb més continguts un casal lúdic per Setmana Santa. Tindrà com a seu el local nou de Moja i es farà des del dilluns 25 al dijous 28 de març en horari de 9 a 1. Enguany la novetat és que també s'ofereix la possibilitat de passar una nit al casal, la del dilluns a dimarts. Passar aquesta nit al casal Casal és una activitat optativa i amb inscripció independent. El Casal està dirigit a infants i joves de 3 a 16 anys. Hi ha la possibilitat d'acollida a les 8:30, sempre sota reserva prèvia. Pels socis, el Casal sencer té un preu de 50 euros, la nit del Casal té un import de 10 euros. Pels no socis, el preu és de 60 i de 15, respectivament. Un dia d'acollida té un preu de 3 euros. Per informació i reserva de places, cal escriure a ateneumugenc@gmail.com.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45.
Els esports.
Iniciem una de les cites imperdibles de cada dilluns amb els marcadors del cap de setmana, les cròniques, la propera jornada i la veu dels protagonistes. Tot en una jornada molt marcada per la disputa a Vilafranca de la Copa de la Princesa d'hoquei patins. Tornem a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Doncs arrenquem ja aquest repàs esportiu i ho fem, com bé deies, amb la Copa de la Princesa. Vilafranca acollia aquest cap de setmana la competició que enfronta els 4 millors equips de la primera volta de l'Hockey Lliga Plata i en què ahir l'Alpicat va aixecar el títol. Anem fins a Ràdio Vilafranca perquè l'Eric Guijarro ens expliqui com ha anat el cap de setmana. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé deies, l'Alpicat es proclamava campió d'aquesta Copa de la Princesa 2024 en superar el Lloret a la final per la mínima 0-1, un resultat no massa habitual en aquest esport de l'hoquei patins, però que de tant en tant es dona, i especialment en les últimes competicions de Copa. Teníem l'exemple de la Copa del Rei, i ara aquesta Copa de la Princesa sí que ens estem acostumant a resultats ajustats, i la final no va ser menys. Abans, a les semifinals, hi havia la gran sorpresa de l'eliminació del Patí Vilafranca a mans del Lloret. Al final dels 50 minuts reglamentaris, empat a 3, tot i que el Vilafranca, a la segona meitat, a 7 minuts pel final, anava guanyant per 3-1, amb gols de Sergi Torné, Marc Gual, i pel Lloret el gol era de Hugo Laguna. Però a partir d'aquest 3-1 que va aconseguir el Vilafranca, sembla que l'equip de Toni Aranda es va desinflar i va perdre el control del partit. Va entrar en aquest joc de bogeria, d'anar de punta a punta de la pista, un joc molt més ràpid i menys control, i això va beneficiar un Lloret que se'n va aprofitar salvant l'empat a 3 quan quedaven 2 minuts pel final. A la pròrroga no hi va haver canvis, es mantenia el 3-3 i el partit es decidia a la tanda de penals, on el Lloret estava més encertat. Auguet i Pérez feien els dos penals que donaven el triomf i el passi a la final al Lloret. Pel Vilafranca només aconseguia marcar Roger Martí, que obria la tanda de penals amb l'1-0, però a partir d'aquí doncs es va certificar l'eliminació del Vilafranca a les semifinals. Això sí, no cal doncs tirar la feina per terra, perquè si una de les derrotes de la temporada és aquesta, doncs evidentment, si l'equip acaba aconseguint l'ascens de categoria, molt probablement aquesta eliminació a la Copa passarà a ser una simple anècdota. A l'altra semifinal, l'Alpicat s'imposava per 3-2 al Vic, en un partit també molt ajustat, amb un gol dels lleidatans a 50 segons pel final que els donava la victòria. De fet, el Vic, en l'última jugada del partit, en l'últim segon, també fregava l'empat, però no va poder ser. A la final, com dèiem, s'imposava l'equip lleidatà per 0-1 amb gol de Joan Ramon Serret. El capità donava el títol a l'Alpicat, primera Copa de la Princesa per l'equip que ara mateix lidera el grup sud de l'Hockey Lliga Plata. Escoltem el capità, Joan Ramon Serret.
Bé, doncs tanques la Copa amb el títol i a més com el màxim golejador del teu equip.
Bueno, el màxim golejador és indiferent. Estic molt content, molt feliç per haver guanyat la Copa. Sincerament, penso que hem fet dos molt bons partits. Ens hem mereixut la victòria als dos partits i s'ha donat així, aixequem la Copa i molt contents.
Ja sabeu el que es diu, que el campió de la Copa després acaba pujant.
Bueno, queden 5 jornades, queden 15 punts. Sí que és veritat que tenim un marge bo, tenim 8 punts de avantatge, però fins que la calculadora no ens doni l'ascens matemàtic, s'ha de guanyar cada partit.
I escoltem, per part de l'equip del Lloret, el sotscampió, el porter Andreu Muñoz, que va disputar la segona part d'aquesta final. A la primera estava sota pals el porter i també en el seu temps lliure influencer Pinsac. Escoltem Andreu Muñoz.
Andreu, molt bona tarda.
Bones. Bueno, no tan bona, eh?
No tan bona per vosaltres, però sí que és veritat, per part teva, doncs, protagonisme en aquesta segona meitat. T'hem vist molt actiu, salvant alguna que altra bola de l'Alpicat. Al final no ha pogut ser i s'ha definit una final amb un resultat poc habitual en aquest esport, per la mínima.
Sí, bueno, hem sigut protagonistes una mica tots, però jo crec que els dos porters avui, bueno, els tres, que el Pinsac a la primera part també, és un esport en què el porter sol ser protagonista, de manera que, bueno, jo crec que hem fet un gran partit, ens hem passat molt bé, hem parat molt i res, no ens anem tristos del tot. Podria haver sigut millor, però crec que hem fet un gran cap de setmana i ara ajudar el que queda de temporada.
Ahir batíeu a l'anfitrió, que diríem, doncs ja era el primer premi només començar la competició, i ara doncs, no heu pogut amb el líder del vostre mateix grup.
Sí, bueno, el Vilafranca va fer un gran partit i bé, els últims minuts vam aconseguir remuntar-los, però avui no hem sigut capaços, només hi havia un gol de diferència, però han fet un gran partit, tenen un grandíssim equip i s'ho mereixen.
Triomf merescut de l'Alpicat en una final, això sí, intensa i molt disputada, tot i aquest resultat curt, que podria fer pensar que va ser un partit avorrit, però ni molt menys, molta feina pels porters i màxima intensitat sobre la pista. Així doncs, l'Alpicat, campió d'aquesta Copa de la Princesa, i els d'equips de La Plata, que ara viuran un parèntesi de gairebé 3 setmanes fins al retorn de la competició. La Lliga, el grup Nord, en aquest cas, es reprendrà el dia 6 d'abril a les 7 de la tarda amb el duel del Vendrell davant el Manlleu, a casa, el Quim Tomàs, i pel que fa el Patí Vilafranca també jugarà el mateix dissabte, dia 6 d'abril, a les 8 del vespre, a la poliesportiva davant el Vic. S'enfrontaran primer contra segon del grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Recordem que el Vilafranca és líder amb 5 punts d'avantatge sobre el Vic. Una victòria vilafranquina deixaria la Lliga pràcticament sentenciada pels de Toni Aranda, als quals després només li quedaran 4 jornades. I, per tant, en la penúltima jornada ja podrien certificar aquest títol de Lliga i també, evidentment, l'ascens a l'Hockey Lliga.
I seguim amb Hoquei Patins, i és que avui a 9:15 del vespre el Calafell recuperarà el Palau Blaugrana la 19a jornada de la Parlem Hoquei Lliga. En té tots els detalls la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs avui es disputarà el partit d'hoquei pendent que tenia el Barça Calafell, que s'hauria d'haver jugat fa unes setmanes, però que es va suspendre per la Copa Intercontinental. Així doncs, aquesta tarda, a 9:15, els homes de Ferran López viatjaran fins al camp del Barça, actualment primer, per tal d'intentar guanyar o, si més no, empatar. Recordem que el Calafell es troba quart a la taula classificatòria amb 35 punts i un partit menys. El Ferran López, entrenador del Calafell, ens feia aquestes declaracions davant el partit d'avui.
Bé, doncs si el Barça sempre és complicat, no? Penso que a casa seva encara ho és més, ho és a totes les pistes, perquè és un bon equip com a local i com a visitant, però penso que a casa seva les coses encara es compliquen. Penso que el darrer resultat de Champions doncs, tampoc ajudarà massa a que tinguin un punt de relaxació en aquest sentit. Mai el tenen, no? Però sempre després d'una derrota els equips ens volem refer el més aviat possible. I bé, penso que haurem d'anar al tanto de moltes coses, no? El principal hàndicap que tenim ara mateix és recuperar els jugadors que són dubte per tot plegat i que tothom arribi amb les majors condicions i amb les millors. Veurem què passa amb tot això i res, afrontar-lo doncs com el que és, no? Un partit molt complicat, amb un dels millors equips d'Europa, on a més fa un joc combinatiu molt ràpid, està ben estructurat, ben entrenat, no només ho basa en qüestions individuals, sinó que hi ha moltes qüestions col·lectives a tenir en compte, molts automatismes que tenen, que fan molt i molt bé, i que, evidentment, doncs, és el típic partit que has de vigilar el triple de coses que en un partit normal, no? O sigui que, de moment, acabar-lo de preparar el millor possible, arribar amb les millors condicions i, sobretot, encetar de nou aquesta recta final de l'Hockey Lliga després de la Copa amb la màxima competitivitat possible.
El pròxim partit que jugaran els del Baix Penedès serà dissabte vinent a 8:15 de la tarda, quan rebran el pas al coll.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i agraïm també al Ferran López, el tècnic del Calafell, un Calafell que, com bé deies, es recupera avui aquesta 19a jornada de la Parlem Hockey Lliga i aquest cap de setmana que es disputa la 22a abans de l'aturada per Setmana Santa. Dissabte, 8:15 del vespre, com deia ara la Lourdes, el Calafell rep l'Alcoi i una hora més tard, a 9:15, el Noia visitarà l'Igualada. Una Igualada que ve de classificar-se per a la Final Four de la Europe Cup, on jugarà les semifinals amb els Arzana. L'altre partit de semis el protagonitzarà un altre equip català, el Voltregà, que ho farà amb el Folònica. El 13 d'abril seran aquestes semifinals i el 14 d'abril la gran final, encara però amb el lloc a dir. Dit això, avancem ja, abaixem el taló de l'hoquei patins i anem amb el futbol, oi, Eric?
Doncs anem amb el futbol i comencem per la tercera federació. Avui dona gust començar per aquesta categoria perquè finalment podem explicar un triomf del Futbol Club Vilafranca, triomf per 3-0 davant el Peralada. Recordem, en la segona setmana en què l'equip ha estat sota les ordres de David Vilajoana al llarg de la setmana, no en el dia de partit, ja que el nou tècnic no pot dirigir a l'equip en els dies de partit. Aquesta circumstància curiosa que es dona una vegada més en el Vilafranca. Ja va succeir la temporada passada amb el canvi d'entrenador, quan va arribar l'etapa de Lluís Milà a la banqueta. Pel que fa al partit, doncs podríem dir que ha estat la millor imatge del Vilafranca aquesta temporada, triomf per 3-0, una golejada que hem vist poques vegades aquesta temporada i a més amb el protagonisme dels dos germans Toro. Al minut 33, l'1-0 d'Adrià Toro i només 3 minuts després David, que feia el segon, un dels gols de la jornada, llançant des de camp propi i batent el porter visitant. Era el 2-0 al descans i només començar el segon temps, quan encara quedaven 25 pel final, Àlex Frutos, que feia el 3-0 definitiu. Un Vilafranca que encara va tenir més ocasions, també va salvar alguna que altra el porter Baro, però sigui com sigui, l'equip es va apuntar els 3 punts, una victòria molt important en aquesta lluita per la permanència. Si no hagués guanyat l'equip, s'hagués pogut quedar a 5 punts de la salvació i ara només es troba a 2 del Mollerussa, que és el primer equip fora del descens. Anem a recollir protagonistes i escoltem el segon entrenador del Futbol Club Vilafranca, Carles Moya. Escoltem el segon, ja que, com hem dit, David Vilajoana, el primer, doncs no pot seure a la banqueta i, per tant, tampoc fa entrevistes.
Amb el Carles Moya. Carles, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Felicitats per la victòria, per el vostre debut aquí al Municipal de Vilafranca i, a més, amb una gran victòria davant d'un equip del Peralada que semblava doncs, que al principi que la cosa seria molt complicada, però vaja, a mica l'equip ha anat agafant el partit i s'ha fet amo i senyor, sobretot a la zona de mitjos, i al final ha marxat amb una golejada que és la primera que rep el conjunt visitant.
Sí, aviam, fàcil no hi ha res, val? Aquesta setmana teníem previst com treballar el Peralada. El Peralada té moltes variants i sobretot nosaltres el que volíem era ser molt consistents al mig del camp. La veritat és que ens ha sortit tot rodó tal com ho havíem treballat durant tota la setmana. Ha sortit perfecte, porteria 0, 3 gols, que la veritat som un equip que ens costa fer ocasions i fer gols i no es pot demanar més. Vull dir, val, 3 punts, a començar una altra setmana a buscar el treball.
Heu canviat el sistema? Heu jugat un 4-4-2, possible?
No era ben bé un 4-4-2, val? Era una variant que teníem per si es feien sortida de 3, però al final nosaltres tampoc no és que creiem molt amb els sistemes. A partir de que comença a rodar la pilota és ocupar bé els espais, tenir molt clar per on surten, per on deixen de sortir, com tapar-ho, val? I ja està, vull dir, no hi ha més.
Han tornat una altra vegada aquesta solidesa defensiva, amb el cas de la parella de centrals amb el Carles i també amb el Toni, i bon partit també de les bandes, en aquest cas el Quadre i també l'Arnau.
Sí, la veritat és que sí, però aviam, per tindre una solidesa defensiva no només ha de treballar la defensa. Nosaltres teníem molt clar quan hem arribat aquí, diguéssim que amb 11 jornades el que tens que fer és un quadre molt sòlid defensivament i aprofitar les ocasions, val? El que hem intentat és que sobretot els interiors ajudin perquè sempre ens doni la llibertat d'un pivot fer les cobertures i sobretot, vull dir, tenim dos centrals excepcionals i avui molt ben ajudats, com tu has dit, per les bandes.
Clar, es perd el camp de la Muntanyesa i ui, ui, ui. Aquí, per molt que puguin fer els dos entrenadors, els dos nous entrenadors que han arribat aquí a Vilafranca, això serà complicat de treure. Amb aquesta victòria, amb aquest treball de tot l'equip, evidentment que és possible que es pugui sortir d'aquesta zona perillosa, oi?
Bueno, aquesta és la nostra intenció, nosaltres és el que volem, no? Sempre quan tens una victòria i sobretot vull dir, amb dues setmanes que portem de treball, ja vam explicar més d'una vegada que el camp de la Muntanyesa era una altra història, era la nostra primera setmana, era un camp que et condicionava molt les dimensions que té, val? A partir d'aquí nosaltres vam dir que sobretot a casa no concedir res, ser molt forts a casa, que la gent vingui aquí, que ens tingui por, que tenim molt clar el que tinguem que fer i després ja, vull dir, a fora intentar sumar el màxim possible. Treball, jo sempre dic treball, 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 i el treball al final quan ho fas bé dona els seus fruits.
I avui molt difícil per vosaltres donar l'MVP del partit, si més no a tots els jugadors, oi?
Sí, jo tots, vull dir, fins i tot els que no han jugat, vull dir, això és un equip, guanyem i perdem tots, val? Vull dir, jo et diria que tots els que, tota la plantilla.
I per acabar, aquesta victòria, què serveix?
Bé, doncs per seguir creient en el que nosaltres volem instaurar aquí, val? Sobretot per treure una mica d'angoixa, com tu has dit, vull dir, veníem la setmana passada, perdem, si avui no haguéssim pogut sumar els 3 punts, tot i que encara hi ha marge, però ja l'angoixa augmenta, val? I això ens ha de servir, primer de tot, perquè ells creguin en el que els estem ensenyant defensivament i que ells creguin en el que els estem ensenyant ofensivament. I avui s'ha donat tot. 3 gols, porteria 0, bon joc, bones combinacions. Avui és la suma total.
Jo sempre dic la última, però sempre en queda una altra, eh? Una altra, saps per què? Perquè sempre la tinc guardada per als entrenadors, sobretot per vostè en aquest cas, perquè l'han vist molt 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 tranquil durant tot el partit. És així?
Bé, ja has vist quin cos tècnic som. Vale? La part patidora li toca a un altre, a mi em toca la part
més
tranquil·litzadora. No, jo també he vist que els partits, però veus que avui estava sortint tot el treball que hem fet aquesta setmana, estava sortint perfecte. No. Ja, evidentment, tens, fins i tot en 3-0 igual pot semblar que no, però tens aquella por tot el rato dins de dir, ostres, vull dir, que no se me'n vagi en 5 minuts tot el treball, no? Però sí, vull dir, he vist l'equip tan bé, tan sòlid, que estava confiat.
La resta de la jornada ens deixava els següents marcadors. Olot 2, Mollerussa 1, Tona 1, Sant Cristóbal 2, Girona B 4, Grama 3, L'Escala 0, Pobla de Mafumet 1, Rapitenca 0, Castelldefels 1, Prat 2, L'Hospitalet 0, Vilassar 2, Muntanyesa 1 i Reus 0, Badalona 1. A banda d'aquest, Vilafranca 3, Peralada 0. A la classificació, a la zona de play-off, comencem. Millor dit, per l'Olot, que és el líder amb 57 punts i seria l'equip que pujaré directe a segona federació. Ara sí, a la zona de play-off, l'Hospitalet, segon amb 50, 46 pel Vilassar, 39 pel Prat i 37 pel Badalona. A dos del play-off, el Reus amb 35 i ja més avall, Peralada i Muntanyesa amb 34. A la zona de descens, Vilafranca, 16 amb 26, mateixos punts que la Rapitenca, que té just a darrere, i Cué és el Castelldefels amb 25. Just per sobre de les tres últimes posicions, Mollerussa amb 28 i Girona B amb 29. Això vol dir que el Vilafranca està a 2 de la permanència. Aquest proper diumenge, a 1:15, el Vilafranca visita el camp de la Pobla de Mafumet, 11è classificat amb 31 punts, ara mateix a 5 del Vilafranca. No acaba de ser tot un rival directe a la classificació, però sí un dels equips que encara haurà de treballar per certificar la continuïtat de tercera un any més. I anem amb la resta del futbol. Marcadors del grup 3 de primera catalana, centrant-nos sobretot en l'Atlètic Vilafranca, que empatava un en la seva visita al Sant Feliuenc. 6è classificat amb 31 punts. Bon resultat dels nois de Parc Xerxarà, que sembla que escapen definitivament de la zona baixa. Són desens amb 28 punts, Per exemple, doncs, es troben a només 3 del Sant Feliuenc, que és 6è amb 31, com hem dit, i es troben en una situació molt còmoda. Un equip que sembla que revifa una miqueta és el Moja, que després de guanyar la setmana passada l'Espluguem per 2-0 a casa, aquest cap de setmana visitava la Bòbila de Gavà i allà empatava a 0 davant un Gavà que és l'actual segon classificat de la categoria. Per la seva banda, recordem que el Moja és tercer per la cua amb 22. Està encara en zona de descens, però a 3 de la permanència. Anem al grup 13 de tercera catalana, on els marcadors han estat els següents. Capellades 2, Ribes 0, Olivella 2, La Múnia 1, Les Cabanyes 1, Torrellenc 2, La Granada 1, Piera 4, Sitges B 1, Canyelles 0, Can Cartró 2, Riudebitlles 6, Molanta 1, Espirall 1 i Penya Jove 0, Fàtima 2. Al grup 25 de quarta catalana, Unió Esportiva Riudebitlles 3, Canyelles 0, perquè aquest Canyelles s'ha retirat de la competició, Quintinenc 0, Atlètic Vilanova 3, Sant Cugat 4, Martinenca 2, Ribes B 3, Puigdalba 1, Gelida 2, Sant Sadurní 1, Base Vilanova 3, Avinyonet 2, Hortonenc 2, Sant Pau 0, Monjos 2, Olivella B 1. I acabem amb els marcadors dels equips femenins de casa nostra. A la primera femenina, parlar de l'equip de la Granada, que s'imposava per 1-3 en la seva visita al camp de l'Òdena. I a la segona femenina, en el grup 1, els equips de casa nostra amb situació complicada. L'Atlètic Vilafranca perdia per 3-0 en la seva visita al Tàrraco, el Subirats perdia per 3-4 davant el Nàstic de Tarragona i, per la seva banda, l'Avinyonet queia golejat per 0-7 davant el Sant Pere i Sant Pau. I tanquem el repàs a la jornada amb els marcadors de bàsquet. Comencem per la primera femenina, on el Xamba perdia per 42-49 davant el líder, el grup Bernabé. El Xamba, que ara mateix és cinquè per la cua, 3 victòries per sobre del descens. A la primera catalana masculina, els Monjos s'imposaven per 69-44 al Reus Ploms, penúltim classificat. No hi va haver sorpresa. Els Monjos, amb aquesta victòria, agafen una miqueta d'oxigen. A la segona catalana masculina, derrota per gairebé 30 punts del Casal a la visita a l'Abrera, segon classificat, 94-65. S'enfrontaven, en aquest cas, Casal primer contra Abrera segon. Ara el Casal, que es manté líder amb un triomf d'avantatge respecte a l'Abrera. Per la seva banda, el Gelida guanyava per 78-73 al bàsquet pretenc i es manté en la quarta posició. I pel que fa als equips de territorial, a la segona territorial destacar el bàsquet Sant Sadurní, que perdia per 74-71 davant el Cervelló.
Moltes gràcies, Eric, i que vagi bé la setmana.
Molt bona setmana.
Adéu-siau. Tot seguit una mica de publicitat i de seguida connectem amb el butlletí de notícies de les 10 del matí.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.